Temps de diàleg.
Passa un minut i mig de dos quarts de set. El calendari interreligiós i interconviccional 2023 presenta com a temàtica central la presència i la saviesa de les dones en les diferents cultures i tradicions espirituals. Es tracta d'un recull en què dia rere dia es presenten les grans festes, tradicions i memòries de les diferents creences religioses presents a casa nostra. Ja fa uns 15 anys que s'edita aquest producte, aquest calendari, iniciativa de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, AUDIR, i amb la col·laboració d'entitats i persones de totes les creences. En parlem amb Baroa Ortega, que és membre de l'equip jove d'AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, també periodista i des de fa anys col·laboradora d'aquesta casa i d'aquest espai on ens ha ajudat molt. Baroa Ortega, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver vingut. Primer de tot, què és aquest producte? Què és el calendari interreligiós que s'elabora coincidint amb l'arribada del gener, seguint el calendari gregorià cristià?
Més enllà d'un calendari de fet, que tothom, doncs, la majoria de gent, si no s'ha fet encara amb un, està a temps.
Sí, és un calendari de paret, hem de dir, per tant, d'aquests
sí,
grans.
Exacte, aquest de que cada fulla és un mes.
Sí.
I, jo crec que és molt pràctic perquè, no deixa de ser una eina que a tothom ens va bé en algun moment, però que també doncs afegeix informació que està molt relacionada doncs amb dies assenyalats a diferents tradicions, no? I això doncs jo crec que va molt bé per situar-se a la societat que estem.
Mm-hmm. Què trobem en aquest calendari interreligiós i especialment en el del 2023?
Sí, aquest 2023 hem volgut, cada any intentem fer doncs una temàtica. I en aquest any doncs, va molt de la visió femenina de la dona dins de l'espiritualitat, no? I aleshores, doncs, cada mes hem escollit una dona que dins de la seva comunitat o fora, doncs, d'alguna manera són una referència en l'àmbit espiritual, però també en l'àmbit de la docència, de la ciència, no? Són dones que amb un calat religiós que el practiquen, doncs tenen una incidència social més enllà de la religiosa.
Per exemple, en el primer mes tenim Jetsunna Tenzin Palmo, budista, des dels 18 anys, i una dona que també dona a conèixer el calendari a través d'ella, el seu testimoni. Després Rossi Braidotti i altres dones, no sé si en destacaria alguna. Hem dit la dels dos primers mesos, ara estem al febrer, però potser podem avançar-ne alguna més.
Sí, potser així més properes a la nostra societat, al nostre país. Podríem parlar de Magdalena Pasqual, que va ser una dona protestant que va impulsar la creació d'una xarxa d'escoles pels infants. Molts d'ells eren de família també protestants, però rebien infants de tota mena, no? De famílies d'altres tradicions també. Jo diria que aquesta docent, que va ser mestra per uns anys fins que va esclatar la guerra. També un cas molt proper va ser el de la Juana Fernández, que és un any, el primer any que s'inclou una persona amb una identitat d'ètnia gitana, per exemple. Ella va ser referent dins de la seva comunitat, va treballar molt en àmbit social dins de Barcelona, també a l'Hospitalet. En el seu cas està en el mes d'abril, que justament coincideix amb el dia 8 d'abril, que és el que es commemora la cultura de l'ètnia gitana, no? S'ha escollit una mica per això, també.
Molt bé, també té un sentit, no? Cada dona en un mes concret,
sí,
on hi ha festes de
la
seva tradició.
Que per alguna tradició, exacta, no? Doncs guardant relació.
Molt bé, i així podríem seguir altres noms, Amina Badut, dels Estats Units.
Sí, per exemple, d'Amina podríem destacar que dins de l'àmbit de l'islam, ella és estadounidenca, però sobretot ha desenvolupat molts moviments que han trencat molts estereotips dins de l'islam des d'un punt de vista femení, a Malàsia. Allà és professora a diferents universitats i té una vessant també una mica activista. Avui dia, Pes Puntera va estar aquí l'any passat també al monestir de Pedralbes durant una xerrada de dones i religió. I aquesta dona encapçala un moviment activista que inclou moviments queer, fins i tot, de gènere, d'una diversitat de gènere molt gran des de l'àmbit de l'espiritualitat. O sigui, jo crec que és molt... molt...
I la dona protagonista del mes de juny és Teresa Forcades, ben coneguda a casa nostra,
i
religiosa,
tant, sí, també,
benedictina, metgessa, vaja, gran experta també en teologia i humanisme.
Sí, sí, molt i amb bé. Una labor social que porta al darrere, no?, la seva trajectòria, jo crec que també la podem agafar de referent.
Molt bé. Bé, i en tot cas, a banda de poder comentar el nom d'alguna altra dona més, des d'ara i fins al proper desembre, li volem preguntar, ara, a Ortega, com es combina la temàtica d'aquest any amb les grans festes i celebracions de les diverses religions i conviccions? Hem dit que les dones entren en mesos on hi ha festes, però a banda d'això, què destacaria?
Jo diria que cada any incloem dates que no són de caire religiós purament. Cada any s'inclouen més dates que tenen a veure amb...
Dies mundials,
dies
per exemple.
Dies mundials, sí, exacte, per exemple. O algunes que no es consideren religioses, però sí que per la nostra tradició, dins del catolicisme, les busquem al calendari, no?
Sí, sí, encara que no siguin de sants o
sí,
de...
Sí, o sigui, no necessàriament, podria dir que són totes a caire religiós, però que sí que estan incloses i cada any hi ha més aquest tipus.
O sigui. Doncs molt bé, o sigui que això es va acumulant...
Sí, ens faltaran dies al final.
Al final, sí. El calendari, però, és perfectament àgil, que no s'espanti ningú si encara el vol adquirir.
Sí, bueno, i de fet, bé, és molt pràctic, hi ha espai per poder escriure una miqueta a cada dia. I cada mes doncs, va acompanyat d'una fotografia que, bueno, doncs no a totes apareix una dona, però sí que hem intentat doncs, que a la part dreta hi hagi un escrit, o en el cas de l'hinduisme hi ha un poema, o un escrit d'aquella dona que fa referència en aquell mes, però també hem de dir que ha col·laborat Cementiris de Barcelona amb l'aportació d'algunes fotografies, de manera que no només són la imatge de la dona de la que parlem, sinó que també volíem donar aquest simbolisme
del context, no?,
del
de cada
context
dona.
I d'aquest simbolisme que hi ha dins dels cementiris, també, amb la imatge de la dona, escultòricament,
certament,
una mica
sí.
Aquesta part més artística.
Per exemple, la imatge de Magdalena Pascual, vostè l'esmentava abans, se la veu en una foto de grup, no?
Sí, una foto antiga, en blanc i negre.
Amb alumnes seves.
Exacte, d'aquestes de col·legi antic, no?
Sí, sí, sí.
I algunes doncs, són originals, on apareixen aquestes dones, però d'altres, doncs, com deia, no?, són més artístiques, que simbolitzen algú a veure amb aquesta tradició.
Avui parlem amb Baroa Ortega, que és de l'equip jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i que ha col·laborat també amb l'elaboració d'aquest calendari. Per cert, com es fa? Suposo que es prepara mesos abans de l'1 de gener, no?
Sí, sí, sí. Sobretot el que més es pensa és de quina temàtica anirà cada any, no? L'any passat anava també sobre... Bueno, hem fet diferents. L'any passat es feien sobre representacions a diferents cementiris, al tema de la mort, a diferents tradicions, i jo crec que cada vegada més aquesta perspectiva femenina a diferents àmbits està calant una miqueta més, no? I ho veiem molt, molt interessant de fer-ho, perquè crec que des de l'àmbit religiós encara hi ha molta feina a fer.
Molt bé. Alguna especificitat més d'aquest any, a banda del que ja hem comentat, el missatge de les dones?
Sí, bueno, diria que a la introducció, abans del mes de gener, el calendari explica una miqueta algunes, hi ha unes anotacions que detallen doncs, diferents festivitats, quines són les llegendes, les icones que trobareu al calendari de cada tradició, però també de festivitats que no tenen res a veure, com dèiem abans, no?, amb la religió, i algunes especificitats i diferències, per exemple, en el calendari, com deies, aquest és gregorià, de tradició gregoriana, però t'explica, per exemple, doncs, els 13 dies de diferència que hi ha amb els cristians ortodoxos, no?, i algunes petites anotacions.
Evidentment, surten costums que es van movent, com la de la Setmana Santa Cristiana, però també el ramadà, que em sembla que comença a l'abril aquest any, oi?
Sí, estarà entre final de març-abril, més o menys.
Molt bé. Per tant, tot això amb les tradicions també de ponts entre els musulmans de casa nostra i altres creients o
clar,
no creients.
Clar, no? Això és interessant dir-ho, que està pensat des d'on vivim, des d'aquí, perquè potser el mateix calendari no es podria fer en un altre lloc perquè hi ha dates que varien.
Clar, també. És veritat.
Del clima, depenent d'alguns calendaris, no?, que són lunars, solars, més enllà de la religió que no és cristiana.
És un calendari fet a Catalunya, de
amb
fet
la realitat
està en català, amb la realitat d'aquí, però sempre obert a totes les tradicions religioses, les presents a casa nostra, siguin més minoritàries o siguin més presents. Bé, i finalment li volia preguntar com es pot adquirir, si és que encara queden exemplars, que això...
Queden alguns exemplars, es pot adquirir a través de la web d'Audir.org.
Audir.org, ben fàcil.
Sí, i allà el poden
demanar.
Podran veure la portada de com és aquest any, posa preu i es demana i res, és una compra online com qualsevol altra.
Molt bé. No sé si encara, potser si n'hi havia en algun lloc o la llibreria Claret o en algun espai, potser s'han acabat, no sé.
No et sabria dir ara mateix, però sí, és un dels llocs físics on es pot demanar. Si no hi ha, es podria demanar i segurament a impremta encara queden per
encara
sortir.
Queden, estem al febrer, que encara queden 10 mesos i mig, tot just, oi?
Sí. Bueno, hem de dir, abans de començar, parlava amb tu, Ignasi, i deia doncs, que és una de les dels treballs que fem a Audir, que normalment la gent ja el demana o estava preguntant per ella abans que acabi l'any. O sigui, hi ha una gent que ja s'ha acostumat a aquest calendari, no? Doncs... I abans, al desembre, ja l'estan...
És interessant això, perquè ja tenim molta cultura de calendaris, fins i tot diria que de vegades tenim tendència a donar culte al temps, oi? Massa culte al temps. Però bueno, més enllà de la dimensió deformada de valorar el temps, la tradició de calendaris, qui no té un mensajero o fins i tot el calendari d'aquí, d'aquesta casa, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que ja s'ha consolidat molt, doncs tot això també des de la perspectiva interreligiosa avui ens ha ajudat a presentar aquest calendari interreligiós i interconviccional, per ser un calendari que també inclou algunes previsions. Bé, ja en parlarem, Aroa, si vol, d'aquests sopars iftar, no?, de les nits del Ramadan o altres iniciatives, que n'hi ha moltes, i la nit de les religions, que serà al setembre, suposo.
Aquest any potser és octubre.
Ah, molt bé. Sí, perquè a més s'ha ampliat, ja no és només Barcelona, ni a Tarragona, ni a altres llocs.
Ah, van haver-hi més llocs i no només un dia, sinó dos. O sigui que...
Fantàstic.
Cada vegada més feina.
Moltíssimes gràcies, Aroa Ortega, col·laboradora de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i de l'equip que elabora el calendari interreligiós i interconviccional 2023. Tot es va ampliant, fins i tot el nom del calendari.
Sí. Molt bé. Bueno, gràcies a vosaltres.
Encantats de difondre l'enhorabona per la iniciativa i gràcies per l'ajuda, Aroa. Fins una altra.
Merci, fins una altra.
Aquí posem el punt final aquesta setmana a Temps de Diàleg. Recollim ja el nostre programa d'avui.